A RAC1, no ho sé, amb Joan Maria Pou.
Sembla mentida, però una de les notícies del dia és que la majoria de vols de Vueling s'han enlairat i han aterrat amb puntualitat. Només alguns avions han operat amb retard, un retard, però, d'aquells assumibles, dels que no desesperen del tot. Ara que sembla, i toquem ferro, que la situació es normalitza, volem fer una mica de balanç. Quin impacte pot tenir aquesta crisi en la companyia? Es pot calcular l'impacte negatiu que ha suposat aquest daltabaix per Vueling? Com es fan aquest tipus de càlculs? Com es recupera la credibilitat dels clients després d'aquesta patacada? Tinc en línia el conseller delegat d'Acceso, una empresa d'anàlisi de dades, de monotilització i medició en comunicació, el Sergi Guillot. Senyor Guillot, hola, bona nit.
Bona nit.
D'entrada, hi ha elements per fer un càlcul en negatiu? És a dir, sabem que moltes vegades empreses com la seva són capaces de transformar en diners, diguéssim, l'impacte positiu que pot tenir una campanya de qualsevol tipus. Es pot fer també una anàlisi d'un impacte negatiu?
Bueno, en primer lloc, l'anàlisi que fem ja en negatiu, mentre això passa, és pel volum de conversa que està tenint lloc, no? Vueling té una mitjana de comentaris a Twitter al dia d'uns 500 comentaris. Aquests últims dies de crisi n'hi ha hagut 15.000 al dia, no? Clarament, la negativitat d'aquests missatges fa que la reputació, això afecti la reputació, i el primer impacte que hi ha hagut, per exemple, és una caiguda en borsa d'IAG, no? Veurem què passa amb el tema de les vendes. En el cas de Volkswagen, per exemple, que és un cas que ha passat recentment i que podem comparar, doncs les vendes no s'han vist afectades. Per tant, les conseqüències d'això depenen molt també, doncs, de la fortalesa de la marca i de com de la marca reacciona amb això.
Perdoni un moment, ara parlem de la reacció, senyor Guillot, però m'ha semblat que donava una dada que em sembla espectacular. És a dir, de 500 comentaris al dia a 15.000?
Sí, sí. De fet, normalment Vueling té uns 2.000 comentaris al mes i en 6 dies hi ha hagut 9.000.
Clar, i dedueixo que la majoria negatius.
Sí, sí, clar. Tots negatius. A més, es dona un fet aquí, i és que depèn de l'interès que això tingui pels consumidors, l'impacte és més o menys gran. En el cas de Vueling, té molta més afectació pels consumidors perquè toca una cosa molt important per nosaltres, que són les vacances. I això ha fet que de fet, la crisi neixi a Twitter i a partir d'aquí es difongui als grans mitjans. Comparant-ho també amb la Volkswagen, que em sembla un cas interessant per comparar, això va ser el contrari. Qui es va fer ressò d'això van ser els mitjans, i els consumidors, de fet, no se'n van fer tant, perquè, ens agradi o no, al final els consumidors els que els importa és que el seu cotxe funcioni, i no tant el medi ambient, que era l'aspecte clau, diguéssim, d'aquella crisi, no? Per tant, Vueling té un problema més gran aquí, i és que els consumidors estan afectats, i les xarxes socials, en aquest sentit, són molt actives i poden fer més mal.
Esclar, jo no sé si potser d'aquí un mes, no?, als voltants de la primera quinzena d'agost, ja es podrà notar una mica si això ha tingut una repercussió en les vendes o no, perquè és molt possible que hi hagi potencials clients de Vueling que encara no haguessin decidit les seves vacances, que sí, potser quan s'encarin els bitllets i vegin aquell logo diguin, ep, no me'n refio.
Jo crec que d'aquí un mes podrem veure si hi ha hagut alguna conseqüència en ventes. Si d'aquí un mes no n'hi ha hagut cap, crec que a futur llavors ja no n'hi haurà. I penso que Vueling té una marca forta, bueno, no és que ho pensi, és que és així, i que si ara mateix és capaç de respondre bé a les expectatives dels consumidors, és a dir, com avui, doncs que ja ha sigut un dia normal, si això persisteix durant uns dies, crec que la sotregada es notarà, òbviament, però no tindrà una afectació tan greu com pot semblar ara.
Clar, a banda de fer-ho bé, diguéssim, de fer la feina bé i que els vols s'enlairin i aterrin a l'hora i les maletes arribin a lloc, etc., què ha de fer una companyia com Vueling després d'una sotregada d'aquestes dimensions?
Bueno, el primer que ha de fer és aprendre, no? Aprendre perquè no... La veritat és que no s'han fet gaire bé les coses en alguns àmbits, és a dir, quan tu tens una crisi hi ha diversos elements crítics que són, per exemple, tenir uns missatges molt clars i dir la veritat, tenir uns interlocutors molt clars que actuen ràpidament, i igual que en el cas de Volkswagen, jo crec que no s'ha actuat amb la suficient celeritat, i crec que els interlocutors han sortit tard. També a nivell de missatges, inicialment es va donar la responsabilitat a l'espai aeri francès i als controladors, i després s'ha assumit que ha sigut una falta de planificació dels recursos i de les capacitats de Vueling. Per tant, això, aquests missatges no han ajudat. Jo espero que si ara són transparents, afronten el problema amb serenitat i claredat, fins i tot en poden treure coses positives, no? Jo no sé si els oients estan familiaritzats amb la cultura japonesa. Els japonesos simbolitzen les crisis amb dos símbols. Un dels símbols significa risc i l'altre significa oportunitat, no? I això és veritat. Si un gestiona bé una crisi, amb aquests aspectes que comentava abans, doncs això pot ser fins i tot una oportunitat per Vueling, tant internament com externament.
Una peculiaritat d'aquest cas, vostè ho comentava, a diferència, per exemple, el de Volkswagen, és com s'ha socialitzat el problema, no? Diguéssim, tots plegats hem escoltat històries personals, una noia que tenia unes oposicions i va haver d'agafar un cotxe, etc, una altra que va haver de pagar 1.200 euros extres per tornar o anar a l'Argentina, aquella persona que començava les seves vacances i va estar hores i hores per iniciar-les, aquella persona que va estar no sé quantes hores a Venècia i no hi havia manera de tornar a casa. Això fa que diguéssim, la taca d'oli sigui molt més difícil de controlar, com en el cas de Volkswagen, on jo no recordo molta gent compartint experiències sobre els motors trucats, no?
Sens dubte. I per això comentava abans que el grau de propagació, i com tu bé has dit molt bé, de taca d'oli, és molt rellevant. Aquí el que nosaltres a vegades fem és analitzar les diferents comunitats a les quals aquesta taca d'oli ha arribat, no? A vegades poden ser comunitats que els definim com els mitjans de comunicació, altres a vegades són les associacions de consumidors, que per exemple en el cas de Volkswagen va ser molt, molt forta, els sindicats són una altra comunitat, i l'altra serien els consumidors, no? Quan afecta els consumidors d'aquesta manera, el risc de la crisi és molt més alt.
També passa en aquests casos, com en moltes altres situacions on hi ha indignació, que la xarxa actua una mica amb un factor gasosa, és a dir, que hi ha com una explosió que en alguns moments sembla que s'ha d'acabar el món i després les conseqüències són molt menors?
Sí. De fet, les crisis, nosaltres tenim molta experiència en analitzar, diguéssim, el volum de dades que es generen a partir d'una crisi, i moltes vegades, si estan ben gestionades, poden durant uns dies, pocs dies. A partir d'aquell dia, tot s'esmorteix. En el cas de Volkswagen, per exemple, va durar fins a un mes perquè per la falta de claredat que va haver-hi amb les informacions. Jo crec que en el cas de Vueling, de fet, ja avui han sigut moltes menys. Si es confirma la bona actuació de la companyia, això pot baixar, però en principi, com tu bé dius, aquest efecte és molt momentani i pot durar entre una setmana i mitja.
Aquesta mala publicitat es pot monetitzar? És a dir, es pot, igual que aquestes empreses com la que vostè dirigeix són capaces de dir, miren, aquest mes vostès han aconseguit tants milions d'euros en publicitat que no han pagat, diguéssim, gràcies a que han aparegut en notícies aquí, allà, etcètera, etcètera, aquella entrevista que van concedir, etcètera. Això també es pot fer en negatiu?
Sí. De fet, això es fa en negatiu, es fan inclús alguns models predictius en els que, en base a experiències passades, pots arribar a predir doncs, quin és l'impacte que això tindrà tant en les vendes com en la borsa. Normalment el que nosaltres hem de fer és mesurar, per un costat, dades intermitges, que són les que t'estic explicant ara, és a dir, que molta gent parla de Twitter, és un efecte, però és intermig. L'efecte final és que la gent no compri o l'acció baixi, no? I després hi ha dades finals, que és quin és l'efecte que ha tingut en els consumidors. A mi, les dades de valor equivalent publicitari és una dada de referència que és útil per comparar coses, però que no és real. Llavors, sempre s'ha d'anar a l'àmbit molt més qualitatiu, i aquí el que s'ha d'entendre